migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Parlem del frau energètic, en aquest cas. És veritat que la llum està pels núvols, és cert. Completament sé que la llum és per núvols i suposa, sobretot en els punts més àlgids, una qüestió important a l'hora d'estalviar o no. D'això representa molt i bona culpa de la inflació està en l'energia. Evidentment, no només la llum, sinó tot el que funciona amb tot això, i parlem de combustibles, i parlem de gas, i parlem de petroli, i parlem de la guerra d'Ucraïna que aniria cap aquí, però és que abans de la guerra ja teníem això, eh? Ja teníem això. No tan accentuat, però ja ho teníem. El cas és que possiblement no ens n'adonem que el fet de fer frau i manipular aquest tipus d'aparells, quan parlem d'energia elèctrica, estem posant en risc més alguna cosa més que estalviar diners. Alguna cosa més que estalviar diners, eh? Alguna cosa més que amb aquest frau d'estalviar-nos un percentatge de diners. S'està posant en perill vides perquè el risc d'incendi i el risc de tenir un problema greu puja. Quan parlem de frau, en aquest cas, va molt més enllà de diners. Estem parlant de vides de les persones. I això possiblement és un problema. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. El temps a aquestes hores és una temperatura, podem dir, agradable. Podem dir que tenim un punt perquè les temperatures se'n van recuperant i estaran així mantenint-se durant tot el cap de setmana. Pluges no s'esperen, un plogi possiblement cap a la Vall d'Aran, però la denominació clara és sol... i més sol, i sobretot de cara a tarda i matinada, nits i matinades fredes. Actualitzem la informació sobre la situació del trànsit a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Doncs parlem de calma en general en aquesta xarxa viària, com durant tot el matí i migdia. Ara mateix no hi ha cap gran incidència que ens compliqui la circulació. Aturades molt puntuals a l'autovia A2, a la zona de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, o també un pèl més lenta a la ronda litoral de Barcelona en sentit Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta. Vaja, com et deia, la jornada està sent molt tranquil·la en aquesta xarxa viària, amb molt poc volum de trànsit, també fluïdesa a les vies que envolten Barcelona, i fins i tot a les dues rondes, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral.
Roger, moltíssimes gràcies.
A reveure, adéu-siau.
Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Front energètic, de fet, les plantacions de marihuana, atenció, la xifra és d'aquestes contundents, d'aquestes xifres potents, eh? El frau energètic de les plantacions de marihuana a Barcelona equival, són dades de l'any passat, eh? Equival al consum de 22.000 llars, només a Barcelona, eh? Després ja, si parlem de Catalunya, les xifres van més allà, igual les tinc per aquí, mira, les tinc per aquí. Les de Barcelona equivalen a aquestes 20, pràcticament, són 21.650, he fet números rodons, 22.000 llars, eh? A Tarragona, aquest frau de plantacions de marihuana només, eh? Només plantacions de marihuana equival a 3.700 llars. A Girona, a 8.900 llars. I a Lleida, a pràcticament 2.200 llars. Parlem només del frau energètic de les plantacions de marihuana. Yolanda Canales, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
No està malament, 22.000 llars a Barcelona només. L'equivalent és espectacular, el frau, eh?
Sí, sí, no. I es pot dir d'una altra manera. Les plantacions de marihuana van suposar gairebé la meitat del frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van defraudar uns 300.000 quilowatts d'energia, i uns 127.000 corresponen a aquestes plantacions. I en el cas de la província de Girona és encara més espectacular aquesta xifra, perquè el percentatge ja puja fins al 63%. L'any passat Endesa va rebre a tota Espanya, estem parlant, unes 62.800 denúncies per frau, estem parlant de números rodons, per tots els canals que té disponible la companyia, via web, telèfon o formulari, i això representa 172 al dia.
És una xifra prou respectable i prou tenir, per tenir por davant de tot això, eh?
Per
totes les conseqüències que hi pot tenir.
No és un tema menor, efectivament, aquestes connexions irregulars o fer manipulacions a la instal·lació elèctrica, perquè implica riscos importants. Poden provocar incendis en habitatges, no només en cases aïllades, que és on sovint es posen aquest tipus de plantacions indoors de marihuana, sinó també en bloc de pisos, que també s'han trobat aquest tipus de plantacions, i en barris on ja tenen experiències, o moltes experiències, malauradament, d'aquest tipus de pràctiques. Estem parlant, per exemple, del barri del Colobret a Figueres, Vila-roja, Girona. Poden explicar també, en certa manera, per què aquest frau important a la província de Girona, però a Barcelona també, Per exemple, a Badalona, dos menors van resultar ferits l'any passat en l'incendi d'un pis al carrer Quevedo, al barri de la Salut. Va ser precisament per una manipulació del quadre elèctric, de la mateixa forma que aquest mes de febrer l'estació de tren de Caldes de Malavella, això no aquí a Barcelona, però bueno, es va quedar a les fosques per l'incendi també d'un quadre elèctric manipulat. Vull dir que les conseqüències poden ser importants, perquè s'està manipulant una xarxa elèctrica en definitiva i no es poden garantir les mesures de seguretat adients. Però tot té una explicació, tot té una explicació. Per què estan augmentant tant aquestes plantacions de marihuana indoor? I això són dades dels Mossos d'Esquadra, No és que vulgui donar idees, però és molt clar,
Home, no crec que donis cap idea nova als dolents, la veritat no ho crec, però bé,
perquè,
explica.
Perquè els nostres oients ho tinguin en compte, Una plantació interior d'uns 50 metres quadrats de marihuana, que això són unes 700 plantes aproximadament, pot donar 12 quilos de marihuana per cada collita. Hi pot haver fins a 4 collites l'any. La intervenció inicial és de 6.000 euros, aproximadament, però s'ha de tenir en compte que el preu del quilo va entre els 2.100 i els 2.700 euros. A partir d'aquí, jo crec que es poden fer els números. Evidentment, surt molt més rentable una plantació indoor
que
una exterior, perquè igual una exterior et dona una collita l'any, dues collites, aquí estem parlant de 4. Però clar, tot això requereix molta potència, molta electricitat.
Molta energia.
Ventiladors, llums...
Sí, l'escalfor per les plantes, etcètera. Això
i es fa
un consum
punxant.
Nosaltres parlem de que pràcticament el 50%, més del 50% del frau elèctric ve per aquí, però també hi ha d'altres fraus elèctrics. Per exemple, la indústria seria la següent que estaria classificada aquí. I aquí vindria per l'estalvi.
Sí, sobretot això, perquè són un tipus d'indústries que necessiten molt consum d'energia. Estem parlant, per exemple, de fàbriques de gel, però fins i tot hem vist incendis a hotels, en determinats hotels, perquè feien el mateix, punxar la llum elèctrica. No és el més habitual.
No, afortunadament no, però
algun s'ha vist, no? I el que també han detectat també els Mossos és que hi ha com una línia així de frau elèctric que segueix també molt el tema de l'autopista AP7. Suposo que això també és pel tema de les plantacions de marihuana i tenir un accés més fàcil a les grans vies, una de les artèries principals de Catalunya.
La pregunta és, com es detecta un frau elèctric? En quin moment, qui dona la pista, qui posa sobre la pista, com s'actua, qui va allà i quina rebuda tenen? Perquè, clar, tu quan vas allà a dir, oiga, vengo a desconectar-le, pues, escolti'm, segurament que guapo no tiran. Precisament parlem de tot això, d'aquesta experiència de com es fa amb el tècnic, el tenim al telèfon precisament, el tècnic de la Unitat contra el Frau d'Endesa, el senyor Lluís Subirats. Lluís, bon migdia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, explica'n, el frau elèctric va d'augment o va de baixada? En quina situació està ara mateix?
El frau elèctric en general està estancat, però sí que hi ha alguna tendència en creixement, i realment on tenim el creixement exponencial és el que has comentat i has fet èmfasi en els últims anys, que és els associats a tràfic de drogues, que són les plantacions de marihuana indoor.
Clar, i això com es detecta? Com es detecta un frau elèctric?
El frau elèctric els podem detectar per diverses vies. La primera és les denúncies anònimes de la ciutadania o també d'institucions, les quals verifiquem, analitzem i, si realment procedeixen, normalitzem aquests subministres. I també després tenim altres vies, com per exemple són avaries que provoquen a la xarxa o veïns o d'altres llocs que puguin haver-hi alguna incidència. Verifiquem i es troba i quan s'analitza i es detecta, doncs s'actua també per tenir-los. I un altre dels inputs on podem aconseguir tenir aquesta informació o que en sigui és a través del Big Data, la sensorització de la xarxa, i d'aquesta manera amb el Machine Learning, que fem doncs, són campanyes per saber per on realment hi ha més probabilitat que passi aquestes coses o aquestes anomalies, doncs es verifica i les trobem i actuem en conseqüència.
El frau, el punxar, com es diu en l'argot, per obtenir aquesta energia, que, per exemple, per posar un exemple, el consum mitjà d'una plantació de marihuana correspon al de 80 habitatges. Posem això per començar, per exemple, no? Però quan parlem de punxar i de frau elèctric, quin risc pot suposar tot això per un bloc de veïns?
Per exemple, el frau elèctric no només són en vivendes, sinó realment també el trobem a nivell industrialitzat. O sigui, fàbriques o grans magatzems o gran indústria, no? Però sí. També tenim a l'hostaleria. I en el cas de les vivendes, clar, una manipulació el que fa és no complir una normativa. La normativa està per garantir la seguretat de la xarxa i no hi hagi incidències, no hi hagi electrocucions, incendis. I si tu o qui estigui manipulant aquesta instal·lació fem que no garanteixi aquesta situació i pot provocar aquestes coses. És un gran risc per les persones.
Clar, aquest és el què. Un cop detectat el frau, com s'actua? Es personen allà? Es talla la llum? Quin és el protocol?
Quan es detecta una anomalia, ja sigui intencionada o no, el primer pas és normalitzar aquesta instal·lació, independentment de la resta. O sigui, la normalització depèn de cada cas. I el que hem de deixar és... O sigui, la prioritat màxima és deixar la instal·lació en norma.
Clar.
I un cop fet això, pues, procedeix els següents passos. Però el primer pas és aquest. I no sempre pot ser que sigui, és necessari que hi vagi o depèn de quina instal·lació. Per tant, no podem generalitzar en aquest cas perquè no podem parlar d'indústries o de vivendes de la mateixa manera o inclús hi ha vivendes que són diferents o indústries que són diferents.
Clar, quan estem parlant d'indústria, hem parlat molt de la marihuana, aquí no posaré la paraula indústria, sinó producció de droga en aquest cas, però quin tipus d'indústria és la que pispa l'energia?
El que estem veient en els últims anys és que realment la indústria que té més tendència a fer aquest tipus de manipulacions intencionades són les que tenen com a matèria primera l'energia elèctrica, que és on realment es poden estalviar més calés, per dir-ho d'alguna manera.
Entenc.
Per exemple, podria posar exemples com, per exemple, les fàbriques de gel, les càrniques o el turisme, les cadenes hoteleres.
Cadenes hoteleres? Aquí sí que m'ha sorprès, però clar, això és tot un risc, no? Pel que deies abans, per aquest risc d'incendi, no és la primera vegada que veiem un incendi, amb moltes vegades amb desgraciades conseqüències, per culpa d'aquesta manipulació.
Així és, sí, sí. O sigui, realment aquesta manipulació és molt perillosa i el que et comentava, no garanteix que estigui en norma, llavors no hi ha sistemes de protecció, no hi ha, bueno, tots els elements que fan que siguin segurs i provoca aquests incendis o aquestes electrocucions.
Cal una col·laboració amb les forces de seguretat. Quantes d'aquestes actuacions tenen aquesta col·laboració amb les forces de seguretat?
Si no recordo, ara no tinc els números sobre la mà, però aquí a Catalunya s'estan fent unes 2.000 col·laboracions a l'any anterior, aproximadament. Aquestes col·laboracions són necessàries, bàsicament, perquè en aquests casos de les plantacions, que comentes que és el més clàssic, hi ha una entrada judicial. I llavors nosaltres posem en seguretat les instal·lacions perquè puguin actuar els cossos de seguretat i es fa un peritatge d'aquesta defraudació per després, a nivell judicial, tinguin totes les dades per poder dictaminar sentència.
Clar, Lluís, hi ha una cosa... clar, tu ets tècnic de la Unitat contra el Frau d'Endesa, i la pregunta que et faig, quins... posa'm uns exemples, quins teatres, quines situacions et trobes? Perquè, clar, suposo que la rebuda no ha de ser gaire amable, no?
No. Bàsicament és una feina bastant complicada, i ja que les has de sentir de totes maneres, perquè al final estàs parlant amb gent que està, bueno, està fent un delicte, i no sempre tots tenen un comportament molt adequat. I llavors pues, et poden dir moltes coses, pots rebre amenaces, et poden passar moltes coses. I és una miqueta desagradable aquesta feina.
A tu t'han arribat a amenaçar?
Sí.
Carai. Clar, suposo que...
I a coaccionar i bueno...
Ja ho imagino. Clar, suposo que anar a un cultiu de marihuana no ha de ser... Quan estàs allà, els que estan delinquint i els que estan cometent el delicte, això no es roben precisament amb bones paraules.
Inclús en algun lloc que realment no sigui zones no molt favorables o que no, realment, per exemple, posaria algun barri conflictiu, alguna zona conflictiva,
sí,
doncs saben perfectament qui som i podem rebre amenaces doncs, molt sèries, sí. Sempre intentem, quan es passa de la ratlla, notificar-ho a forces i coses de seguretat i fer el procés judicial que correspongui segons el que hagi passat.
Doncs, carai, Lluís, tècnic de la Unitat contra el Frau d'Endesa, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Perfecte, genial, moltes gràcies.
La situació no és fàcil, tu imagina't que és el que ens explicava el Lluís...
Que no es diu Lluís.
Que no es diu Lluís. Precisament per arrel d'aquesta darrera pregunta que li feia, doncs ens ha demanat doncs, sortir amb un altre nom.
Amb un altre nom, perquè sí, de vegades han de treballar en condicions complicades i en llocs complicats.
Clar, que t'imagines, tu arribes a aquestes plantacions de marihuana que s'estan jugant el que es juguen, persones amables allà darrere, segurament quan ve un inspector d'aquesta unitat antifrau, doncs no seran gaire amables en el seu rebre.
No, i això ens fa pensar també en un altre vessant, no? Estem parlant de frau elèctric, però també de l'avançant delinqüencial, no? I com està proliferant això. Ja he donat jo abans algunes dades, algun dels motius de per què està proliferant també el cultiu de marihuana. I és que Catalunya s'està convertint, i ho diuen els cossos i forces de seguretat de l'Estat, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos, que Catalunya s'està convertint en una mena d'hort d'Europa.
Sí, sí.
Per les seves condicions climatològiques, la marihuana doncs, bueno, creix molt bé, i també per l'accés a les comunicacions. Només una dada. El 2021 es van desmantellar de mitjana gairebé 2 plantacions diàries a Catalunya.
Sí, sí, és a dir, hi ha una cosa també aquí, que hem d'afegir a tot això, o que jo afegiria, les lleis. Les lleis aquí són molt més laxes davant d'això que en països del nostre entorn. Llavors, això doncs, és una tormenta perfecta perquè tot això vingui cap aquí. Doncs, Yolanda Canales, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't molt. Fins després. De seguida actualitzarem titulars d'actualitat, evidentment, d'informatius i esports, i anirem també a parlar d'oci. I entrarem directament al d'oci parlant d'un circ que té 200 anys d'història. Parlo del circ Reluí. De tot això en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Maravilloso.
Este sábado Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Qué jugada!
Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Valencia. Betis-Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En COPE.
Los referentes de la radio deportiva.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Conoces la nueva gama electrificada de Nissan? ¿Has oído hablar de la nueva tecnología e-Power? No dejes pasar esta segunda oportunidad y ven hasta el 4 de marzo a probar uno de nuestros nuevos modelos. Entrarás en el sorteo para conseguir uno de los 50 forfés dobles que sorteamos para pasar un día en La Molina. Consulta condiciones en la web de los concesionarios adheridos. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà y Nissan Santi Enrique.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Comienza el circuito clínica Servidices Golf Tour 2023 by COPE Catalunya. Ya está abierta la inscripción para la primera prueba que se disputa en Panorámica Golf el 27, 28, 29 y 30 de marzo. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidices. Expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf, Rickson y Eagle Club Barcelona.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas, a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Suski celebra esta temporada su 40 aniversario y para celebrarlo nos vamos a Andorra. El jueves 16 de marzo emitiremos las escapadas de nieve de COPE en directo desde una de las tiendas del Grupo Pic Negra Suski. Especialistas en alquiler y venta de material para la nieve y la montaña en Soldeu, a pie de pistas de Gran Valira. Las escapadas de nieve de COPE te ofrece toda la actualidad del esquí y la nieve y las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Los jueves entre la 1 y las 2 de la tarde en COPE Catalunya y Andorra con David Velasco y Juanjo Ramón Prat.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyors, horaris de 2:45 del migdia, hora d'actualitzar els titulars de la jornada. Carlos Osada, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, feia molts anys que no es veia una manifestació tan massiva i tan concorreguda a la ciutat de Lleida. Des de primera hora del matí, la capital del Segrià s'ha vist col·lapsada per la mobilització de prop d'un centenar de tractors. Separats en dos recorreguts, les dues tracturades s'han trobat a l'avinguda Prat de la Riba per anar primer a la seu de Serveis Territorials d'Agricultura i després fins a la subdelegació del govern central. Ha estat un clam de la pagesia per reclamar a les administracions mesures urgents contra els danys que està ocasionant la plaga de conills i d'altres animals. Els pagesos han arribat fins i tot a intentar entrar als serveis territorials d'agricultura. Estarem a la ciutat de Lleida, als carrers de Lleida, per conèixer, per veure com s'està desenvolupant hores d'ara aquesta mobilització. Hi ha novetats en el cas de les persones de Sallent que van saltar, recordem-ho, des d'un balcó per violència escolar. Per primera vegada, els pares de l'Alana i la Leila s'han pronunciat sobre aquest cas. Ho han fet a través d'una carta oberta del seu advocat al diari La Vanguardia, on demanen no convertir el cas en un circ mediàtic i recorden que la noia morta es deia Alana i no pas Ivan. Coneixerem més detalls també d'aquesta carta i també estarem a les comarques de Girona, perquè hi ha ajuntaments que no saben què fer per ficar la mà a la butxaca del contribuent. És el cas de l'Ajuntament de Mont-ras, al Baix Empordà, que ha instal·lat ni més ni menys que 6 ràdars. Estan col·locats en 3 carrers d'aquest poble, que és molt petitó, i que sumen un total aquests ràdars d'un quilòmetre de longitud, eh? Fixa't tu, carai, en un quilòmetre, 5 ràdars. Vull dir, has d'anar empujant el cotxe. Molt bé. L'Ajuntament diu justifica aquesta mesura per aconseguir que els vehicles...
No pateixis, és que estem tots igual amb el refredat.
Amb el refredat i els aires condicionats, eh? Sí. Deia que la mesura de l'Ajuntament de Mont-ras es justifica perquè els vehicles que circulen pel municipi cap a Palafrugell disminueixin la velocitat. Aquesta és l'excusa que dona l'Ajuntament. I, com sempre, tenim pros i contres. Els que estan a favor, els veïns afectats, estan contents perquè estan tips de veure, diuen, passar cotxes a tota velocitat. I llavors hi ha els conductors, o els restaurants i els comerços de tota aquesta zona, d'aquests carrers, que temen pels seus negocis. Diuen que els conductors buscaran rutes alternatives, no passaran per davant dels comerços i els restaurants, no pararan i s'acabarà el negoci.
I tant. Bé,
però, escolta, en un quilòmetre 5 radars ja els hi val. Ja els hi val, eh?
Jo no sé, jo no havia sentit mai això, mai a la vida.
El que no passi a l'Empordà no passa en un lloc.
És increïble, però en un quilòmetre 5 radars, no sé, no acabo d'entendre.
És de Guinness. És de Guinness.
El què? No acabo d'entendre.
Deixem-ho aquí.
Bé,
sí, queda una cosa,
dissabte.
Eh? Sí, queda
dissabte
una cosa.
A les 12 tenim les escapades. A quin convidat tenim?
O les escapades no tenim convidat.
Perdó, les converses.
Mireu, es nota que tenim ganes de cap de setmana.
No, m'heu de disculpar perquè és que porto un refredat a sobre que no sé ni com em dic. I estic
tenim embugit. Moltes coses al cap, crut. Tenim converses dissabte a les 12, les escapades és dijous.
Correcte, amb el
de
1 a 2, sí.
I converses és aquest dissabte de 12 a 1.
Sí.
Tenim com a convidada la senyora Anna Grau. Ella és una política, és diputada al Parlament, és periodista i ara també és candidata de Ciutadans a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. És una política d'una nova fornada. Recorda que hi ha il·lustres veterans, sí, al capdavant de candidatures, Xavier Trias, Ernest Maragall, polític ja molt emili, Daniel Cirera, la senyora Colau, i després tenim dos debutants, l'Anna Grau, de Ciutadans, i el senyor Gonzalo de Loro Pulido, per part de Vox. Doncs la senyora Grau aquest dissabte el conversa.
Molt 12, bé, eh? A partir de les 12.
Vinga.
Gràcies.
Vagi bé.
Cuida't. Evidentment, aquest catarro, aquest refredat, no em deixa ser el que sóc, que ja sóc habitualment, sóc despistat, però amb el refredat encara més. I tampoc és el que és el Barça, però sense ser el que és el Barça, va guanyar el Bernabéu. I a quin culer no li mola que el Barça guanyi el Bernabéu encara que sigui el darrer minut i de penal injust.
I ficat amb la mà.
José Luis Gil.
Bona tarda, José Miguel, companys.
Què tal? Com ho tenim, això?
Aquí està el tema, eh? El què i el com. El què, guanyar el Bernabéu, el com. No va ser el Barça ni de bon tros més semblant al Barça de l'ADN, al Barça de l'estil, al Barça del 4-3-3. És l'etern debat entre el fons i la forma.
0-1. Punt.
Escolti, pregunta blaugrana del dia. El nostre compte de Twitter, @esportscope, directe a Barraca. Us satisfà guanyar així el Bernabéu? Sense estil, sense ADN, sense 4-3-3. No diré que penjats del travesser, però sí...
Home,
bloc baix, que es diu... Ara els paninquites li diuen bloc baix, eh? Quan arreplegues jugadors, amuntegues jugadors a la teva àrea. Doncs, hores d'ara, el marcador està així. Sí, satisfets de la victòria d'ahir, 69,2% més José Miguel Cruz. No, insatisfets, 30,8% més Silvia Ortiz, que és la gran defensora...
Jo estic en dubte, eh? He votat pel sí perquè, com a culer, em trempa que això, que el Barça guanyi el Bernabéu d'aquesta manera, amb gol de rebot...
Guanyar el Bernabéu. Guanyar el Bernabéu.
Doncs és guanyar el Bernabéu.
Bueno, focus cap a la Lliga, eh? Cap a la visita diumenge del València al Camp Nou, i a les 2 de la tarda, signatura de renovació de Sergi Roberto amb el club. Tot pendent de si es desprèn alguna novetat que faci referència al futur d'un altre Sergio, Sergio Busquets. Ha parlat Diego Martínez a la prèvia del desplaçament de l'Espanyol al camp del Valladolid per primera vegada a la Lliga. L'Espanyol podria sumar 3 victòries consecutives. És un dels millors equips, si tenint en compte només els resultats postmundial, això opina el tècnic blanquiblau.
Hombre, si acabase la Liga hoy estaría muy contento, sí, la verdad. Y si hubiese empezado justo después del parón, estaría más contento todavía, ¿no? Pero esa no es la realidad. La realidad es que estoy contigo, que creo que lo venimos diciendo, de que el equipo ha crecido, está mejorando, pero esto no para.
Això no s'atura. D'altra banda, el Girona viatja a Madrid per jugar contra el Getafe. Toni Villa, novetat a la convocatòria. I en el plànol poliesportiu, avui, menú de quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei patins. Barça-Igualada-Reus-Calafell. Ja tenim la primera semifinal dibuixada. La jugaran el Liceu i el Voltregà. I a l'Europeu Indoor d'Atletisme d'Estambul, classificació de l'atleta de Banyoles, Esther Guerrero, per a la finalíssima del 1500.
Tu que haguessis votat, sí o no? Ah, tu no ets culer, clar.
Jo no sóc culer. No sóc matalasser, però crec, al meu llit tinc a la capçalera el que va dir un dia Luis Aragonés. Ganar i volver a ganar. Perquè si el Barça guanya aquesta Copa d'aquí 10 anys, quan vagis als llibres d'història, veuràs campió de Copa, Barça. I vés a saber si aquest Barça no acaba la temporada amb un doblet.
Correcte.
I ningú se'n recordarà si 4 migcampistes, si 3 davanters, si jugaves més a la defensiva, bloc baix...
Això
no se'n recordarà ningú, ni vostè.
No,
i amb aquest catarro menys.
José Luis, gràcies.
Fins a bon cap de setmana, fins dilluns.
Igual, quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzem totes les titulars i l'actualitat esportiva de casa, Esportscope amb el Joan Batllori. De seguida rebrem aquest estudi a la cinquena, atenció, que això es diu molt aviat, cinquena generació d'artistes de circ del Reluí, del circ Reluí. El Reluí Legacy. Són 200 anys de circ Reluí, amb pràcticament ja el títol de museu, un circ-museu, amb tot el que és i el que significa ser un circ-museu i tot el que significa ell, més difícil todavía. De seguida rebem aquest estudi a l'Emili Reluí, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre, me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. That's me in the corner. That's me in the spot.
La vida en un circo, precisament, també és el llibre que ha publicat darrerament l'Emili Reluí, precisament parlant de tot el que representa i el que es viu a un circ com el Reluí Legacy. Parlem d'ell, que per cert estan a Barcelona fins al dia 12 de març i a la seva web podeu trobar encara entrades per un espectacle magnífic. A la web del circ Reluí trobareu absolutament tot i nosaltres tenim aquí avui per parlar d'això, del llibre i del circ, a la Emili Reluí. Emili, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buen día.
Bienvenida.
Gracias.
Emili, vintage, pues he puesto la palabra vintage pero no sé si es la más adecuada. ¿Clásico, tal vez?
Sí, bueno...
Hablo de la estética,
sí, un circo, es que es un circo centenario. Entonces, se ha parado en el tiempo y se ha quedado ahí y sí, es un circo...
Y esa es parte de su magia.
Claro, claro, es que es... El circo Reluí Legacy no es solo un circo, es una experiencia interactiva, es un viaje en el tiempo, es entrar y volver a la época dorada del circo, donde todo el mundo se vestía de gala para llegar al circo y era como el gran evento cuando llegaba a la ciudad, pues estamos un poco recuperando eso, todo eso.
Habéis estado un montón de meses en Barcelona, ¿no? Hasta...
3 meses.
3 meses, sí. En Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Muy bien. Como siempre, sí, un recibimiento muy bueno. Sí.
¿Y ahora el circo recoge carpa y hacia dónde vais?
Después vamos a Manresa, Sabadell y Castellón.
Bien, además de todo esto, vamos a hablar del circo, porque estamos hablando de un circo centenario. Merece la pena bucear en las raíces. ¿Cómo se fundó el circo?
Bueno, somos 5 generaciones.
Tú eres la 5ª generación, ¿no?
Sí, acabo de nacer la 6ª. Hace poco.
Muy bien.
Así que, bueno, no sabemos si será circense.
Esto
o no,
es lo que pasa,
bueno,
que, hombre, después de 5, que igual la 6ª no.
Igual, exacto, igual se queda ahí, pero no creo. Y bueno, lo fundó Luis Raluy. ¿Mm? Y bueno, yo creo que gracias a él, a la pasión que puso, a todo el amor por lo antiguo, bueno, se creó esto, porque antiguamente todo el mundo quería como nuevas caravanas con extraíbles y tal, y él dijo, no, es que a mí me gusta esto, me gusta restaurar...
El clásico.
Me gusta restaurar caravanas de antiguos circos que ya no existen, o de gitanos que pasaban y dejaban ahí la caravana tirada, y él los restauraba con mucho cariño y que es muy difícil mantener todo esto. Es muy difícil.
No, no, estamos hablando de que sí, casi...
museo ambulante.
Exacto, eso es la palabra, ¿no? Un museo. O sea, ya el mero hecho de entrar en el circo es ver cómo era un circo a principios de siglo, de casi 100 años.
Sí.
Pero el espectáculo no es de hace 100 años, sino que es un espectáculo contemporáneo, que es ese gran combinación que tenéis en el Legacy, en el Rally Legacy.
Sí, el espectáculo tiene todas las nuevas tecnologías... en cuanto a luces, sonido y artistas internacionales, que siempre intentamos traer pues muchas novedades, cosas que no ves en la tele, porque la gente ve mucha tele y cosas que no ven ahí. Entonces intentamos siempre traer novedades y artistas muy buenos.
Estamos hablando de un circo centenario, estamos hablando de 5 generaciones de artistas circenses, la 6ª acaba de nacer, nos comenta Emily, pero todo esto... tiene un montón de historias ahí detrás, desde el principio y hasta ahora, y por eso acabáis de publicar un libro, ¿no? Tú concretamente acabas de publicar un libro que se llama In Art We Trust.
No, eso es, ¿no?, el nombre del espectáculo.
Ah, este es el nombre del espectáculo.
Sí,
muy bien.
Este año.
He entrado bien. Entonces, ¿el libro cuál es?
Se llama La vida es un circo.
La vida es un circo, muy bien. Sí. Así muy bien. La vida es un circo, que supongo que aquí explicas desde los principios, ¿no? Porque debe haber un montón de historias ahí, de anécdotas y de maneras de hacer las cosas.
Sí, sí, he combinado un poco todo, un poco la fotografía, para que la gente vea los momentos que no ven cuando viene el espectáculo, tipo el backstage, cuando se preparan los artistas, todo lo que la gente no ve y preguntan, porque a mí toda la vida me han preguntado dónde dormís, cómo viajáis, cómo transportáis esto por continentes, las típicas preguntas que yo también haría a un circense, pues están ahí. Y también la
movilidad, la movilidad y la historia,
sí,
ese tipo de curiosidades,
sí,
están en ese libro. Porque a veces da la sensación que el circo está muy encasillado para los niños. Y no es así, el circo es un espectáculo. Realmente hay actuaciones que son alucinantes.
Sí, sí. Y nosotros, al menos nosotros, nos hemos como reinventado. Tenemos un humor muy actual, mucho monólogo. Entonces la gente viene con sus niños, un poco no desanimados, pero vienen, bueno, vamos a llevar al niño al circo. Y luego salen más ilusionados ellos y dicen, oh, pues voy a traer como a mi grupo de amigos. Y ya no vienen tanto por los niños, los que nos conocen. Que es un circo para todos los públicos y que está enfocado para todos.
Ese es el circo, el Raluy Legacy. Y hablamos ahora también del espectáculo que tenéis, In Art We Trust. Bueno, cuéntanos la base de este espectáculo, el movimiento de...
Sí, es un espectáculo, In Art We Trust, es como confiamos en el arte. ¿Mm? Porque después de todo el tema del COVID y todo ha sido como un momento un poco complicado.
Difícil, ¿eh?
Y ahora hemos querido poner toda la carne en el asador, hemos dicho vamos a por todas, y es un espectáculo con mucho baile, con baile en equipo, con mucho humor, con unas actuaciones, bueno, locuras, que como, bueno, como hay dos chicos de Colombia que hacen la rueda de la muerte, con eso, con el nombre te lo digo todo.
Ya,
bueno, de 10 metros y hacen como unas piruetas ahí arriba que yo ni lo veo a veces porque es increíble. Entonces el circo es eso, es espectáculo en directo, 2 horas. De riesgo, humor, hay momentos también, bueno, de todo.
Fins al 12 de març a Barcelona i a la web del Raluy, doncs podeu comprar les entrades.
Estem a Barcelona fins al 12 de març.
Mm-hmm.
I a www.circoraluy.com podeu comprar les entrades i muchas gracias.
Emily, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Doncs així teniu, precisament, gràcies, Emili, precisament per anar aquest cap de setmana ja a veure'l, sí, fins al dia 12 de març, el Cirque Raluy a Barcelona. Sabeu que precisament Acció et pot ajudar. Vols que la teva empresa sigui més competitiva? Parlem d'empreses, precisament. T'agradaria començar a vendre en nous mercats? Amb Acció, l'agència del govern per la competitivitat de l'empresa qui sembra recull, t'ajudem a descobrir noves oportunitats de negoci i noves tecnologies perquè la teva empresa no tingui fronteres i estigui preparada per al futur. Entra a acció.gencat.cat i ho tindràs tot a un clic. Acció.gencat.cat. I tot a un clic, amb Acció. I de seguida parlem de cinema aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de cinema, parlem de les estrenes, de les novetats. Recomanem cinema per aquest cap de setmana amb el nostre crític i expert en cinema, el Tyson Cao. Taisan, bienvenido.
Buen día, buena tarde, Josep Miquel Creus. ¿Cómo estén?
Muy bien, encantado y esperando a ver qué me traes hoy.
Bueno, pues mucho contenido, como siempre.
Vas, perfecto. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues mira, empezaremos que tenemos una nueva plataforma, aparte de las clásicas de siempre que todo el mundo tiene, pues hoy añadimos Sky Showtime,
¿sí?
Que, llega y desembarca, dice, venimos a lo grande, venimos a arrasar con unos precios muy competitivos y en cuestión de contenido, pues te digo que tiene, por ejemplo, pues todas las franquicias de Parque Jurásico, de Top Gun, de las de Indiana Jones, Fast and Furious, bueno, cine espectáculo para toda la familia.
Bueno, no está nada mal esto, ¿eh?
Nicole León, para los niños, para los mayores, más que nada porque tiene el contenido de Paramount Pictures y Universal, y luego también pues DreamWorks y Nickelodeon, etcétera, etcétera. Entonces, todo para la gran familia. Una plataforma que te va a gustar mucho y que tiene, por ejemplo, de serie de referencia...
Me va a gustar mucho a mí, ¿no?
Sí, no,
o sea, ¿me ves a mí como público objetivo?
Sí.
No, a mí con Indiana Jones ya me has conquistado, hombre, eso para empezar.
Directamente. Y entonces, pues, también va a tener contenido nacional y una serie de referencia que va a estrenarse ya, está al caer, va a ser la de Miguel Bosé.
Ahí vemos las fans enfervorecidas como reciben al jovencito Miguel Bosé.
Con Don Diablo se ha escapado.
¿Y tú no sabes la que ha armado?
Sí, bueno, es una serie, el título real de la serie es Bosé. Una serie que nos explica la historia de Miguel desde que era un infante hasta el año 2007 y que nos explica pues todas sus problemáticas familiares y cómo llegó a ser el artista de referencia nacional e internacional que ha sido. Una serie que tiene un tráiler excelente y con unas recreaciones magníficas desde su debut en el Florida Park hasta sus tours por Latinoamérica y además con un montón de cameos de personajes históricos fantásticos. Cuando ves el tráiler dices, mira, este lo conozco, este me gusta, está bien hecho.
¿Llega el momento antivacunas también?
No, hasta el 2007.
Hasta el 2007. Es verdad, tienes los dichos, tienes razón.
Entonces, por ejemplo, tenemos a Lucía Bosé, tenemos a Miguel Ángel Dominguín, tenemos a José María Íñigo y un cambio también de Julio Iglesias, y una serie pues que está guionizada por la exministra Ángeles González Sinde y por Boris Izaguirre.
Bueno, no está mal, ¿no?
No, hay un nivel. Y luego, pues bueno, pues interpretada por José Pastor e Iván Sánchez en los papeles de Bosé. También tenemos a Nacho Fresneda, Valeria Solianino. Tenemos a Miguel Ángel Muñoz.
Parece que hay un boom, ¿no?, de ese tipo de series que nos plasman en la pequeña pantalla personajes, ¿no?
Me parece bien, porque antes no habían sido llevados a pantalla y son personajes de...
De culto, de interés público,
y que pues por ejemplo Miquel Bosé, que ahora mismo va a estrenar también un programa de televisión, ¿no? Pues,
sí.
Bueno, pues por lo menos que podamos conocerlo más o menos, claro, ya se sabe que es ficción, claro. Ficción, quiero decir...
¿Biografía no autorizada?
Son biografías ficcionadas, ¿no? No va a ser todo al pie de la letra.
De acuerdo.
Bueno, pues pasamos a una segunda película. Atención, porque te traigo una de esas que a ti no te va mucho, pero esto es del momento postureo de la sección.
Vale.
Vámonos con Jean Dielman. Tráiler difícil y complicado, ¿eh?
Sí, empezamos así. Esto puede ser alguien que está echando un cubo de agua en algún sitio. Yo no lo he visto,
sí,
esto. ¿De qué va esto?
Esto es... bueno, hace unos meses tuvimos la polémica, ya lo remarqué, que la mejor película de la historia es esta que estamos escuchando, según la revista Sight and Sound de la Filmoteca Británica.
Sí.
El título original de la película es Jean Dielman, en 23 de la calle Comercio 1080 de Bruselas.
Además, esta decisión trajo muchísima polémica.
Sí.
Porque no todo el mundo estaba muy de acuerdo conforme a esta decisión de que fuera la mejor película de la historia.
Es normal que hubiera esta polémica. Es una película que la podéis encontrar en Filmin, dura 3 horas y 15 minutos.
Mal empezamos.
Está dirigida por la directora belga Chantal Ackerman, y es una película difícil y complicada, más que nada porque toma la decisión de saltarse las elipsis, y entonces ella lo decía atribuyéndolo a...
¿Saltarse las qué?
Las elipsis, lo que es resumir las escenas.
Sí.
Ella las dilata. Por ejemplo, tenemos 5 minutos de una señora pues bañándose, entonces pues frotándose el cuerpo, arriba, abajo, luego 5 minutos de una señora fregando los platos de espaldas a la cámara. 5 minutos. ¿Por qué? Lo podía hacer en 30 segundos, sí, pero su decisión era no hacerlo así porque quería subvertir la jerarquía de los planos y, bueno, pues expresar lo que es la rutina diaria, etcétera, etcétera. Bueno, toda una carga filosófica detrás.
Madre mía.
Es cine, claro, sí, es cine anticomercial absolutamente. Y además, bueno, pues también es la primera vez que una directora está copando esta lista y, bueno, pues además es un cine que da... Esto no vas al cine normalmente, a menos,
claro,
que seas,
claro.
A menos que seas un crítico que quiera levantar la ceja y decir que
sí,
bueno...
Un super gafapasta. Esto es un cine para super gafapastas, básicamente,
es,
¿no?
Es el...
Que es costumbrista,
sí,
habla
sí,
de...
Sí, es costumbrista. Son 3 días en la vida de una mujer belga que en la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, pues se queda viuda y es trabajadora sexual. Y entonces, pues son 3 días en su vida. No hay mucho más. Por ejemplo, tenemos 5 minutos de ella pegando patatas.
Está bien. Bueno, entonces, bueno, pues a veces siempre puedes comprar la técnica de pelar,
bueno,
patatas de una manera
y
de otra.
Era una película difícil de encontrar y la tenéis ahora mismo en Filmin, donde también tenemos una película que cambia absolutamente de registro, porque estamos hablando de una película que podría haber definido el pensamiento occidental, una película del año 81,
¿sí?,
española,
¿sí?,
que no ganó todos los Goyas en ese año, porque no habían Goyas, pero es una película absolutamente de culto. Estamos hablando de El Ete y el Oto.
Esto es un ET.
Ese que balbucea después de que este niño le van diciendo lo que es cada objeto que le muestra es uno de los hermanos Calatrava, que fue,
sí,
una parodia de E.T. el extraterrestre. Y he de decirte que fui a verla al cine, esta película.
Tuviste el valor. Bueno, una película...
Era muy pequeño, ¿eh?
Una exploitation de E.T., como hubo muchas más. Hubo,
era muy pequeño y ya me pareció horrorosa. Cuando fui a verla al cine ya me salí escandalizado y era muy pequeño.
Sí. Bueno, también la podéis encontrar en Filmin. La han adquirido recientemente en su catálogo. La la podéis encontrar en YouTube también.
¿Pero cómo traes esto?
Con una calidad... Pues bueno, porque...
¿Pero qué te pasa?
Es una película de estreno,
Pero lo que no puedes hacer es llevarme desde la mejor película del mundo, del planeta británica, con una carga filosófica gafapastil, top 10, a llevarme a
una que es mejor todavía.
A esto que es bajar a los infiernos del cine.
Bueno,
o sea,
los infiernos depende de quién, ¿eh? Pero bueno...
¿Esto qué es?
Una película que, bueno, pues la traigo a colación, ¿no? Es un estreno...
Es que es muy mala.
Reciente.
Es que es terrorífica esta película, ¿eh?
Bueno, es esto...
Es que casi prefiero verla belga.
Mira,
aunque sean 3 horas y media de una señora pelando patatas, casi me apunto más a esto, ¿eh?
El Ete y el Otro, te digo yo, que dura 71 minutos y le sobran 84. Y, bueno, pues lo más destacable es que...
Es muy mala.
De los dos hermanos Calatrava, el mayor era un doble de Roberto Benigni en la época, cosa que en ese momento no se pudo apreciar y ahora sí. Y bueno, pues
es que os prometo que es la peor peli que he visto en mi vida. O sea, es una cosa
ciertamente dan ganas
excepto
de
Supernova, protagonizada también por Gurruchaga y Marta Sánchez, pero el ET y el Otto, esa parodia que hicieron de Tele Extraterrestre en el momento en el que te estaba arrasando en taquilla, fue lo peor que he visto en cine parodia de toda mi vida. O sea, superando a Scream por mucho, o sea, es horrorosa.
Si queréis decir, mira, he visto una película que me ha hecho arrancarme los ojos, podéis hablar de las dos, de Jen Dillerman o de El Ete y el Otto.
Bueno, casi me quedo con El Ete y el Otto.
Depende de vuestra postura intelectual respecto al cine.
Porque al menos me he reído, estaba viendo...
Y
supongo que el objetivo de esta película es hacerte reír.
Es mejor, no, porque te produce una reacción, o sea, te dan ganas de morirte o te dan ganas de reírte o lo que sea. La otra es más complicada, la otra es una película que te puede causar indiferencia, porque por ejemplo, la primera hora es casi muda, o sea tiene 5 minutos de diálogo.
Bueno, háblame del Ete y el Otro, o de lo que sea.
Sí, bueno, pues esta, una película que la tenéis allí. Y para cerrar, vamos a cerrar también con otra película también de Filmin, que se llama Garbo el Espía. It is a story of the Nazi defeat on the Western Front. So far as
possible, the editors have made it an account of the really important men in this campaign. Hombre, veo que la buena te las deja para el final.
Bueno, es una película que no viene a colación de nada, no está ni de actualidad, pero me apetecía verla. Una película que es documental, ganó el premio Goya al documental en el año 2009. Es una película que está, una coproducción española, bueno, o británico-española, que rinde homenaje a Joan Pujol García, cuyo nombre en clave como espía era Garbo, el hombre que consiguió engañar a la inteligencia nazi para provocar el desembarco de Normandía. Él era un hombre excepcional, se le llama Garbo porque dicen, bueno, es que este hombre es puro espectáculo, puro cine, desde el punto de vista de los espías, y tiene un montón de identidades y personalidades, porque él decía que, dice, bueno, tengo una red organizada de espías que no existía, que realmente eran 22 espías inexistentes, pero él les otorgaba una historia a cada uno. Y entonces, esta red de espías, según él, decía que el desembarco de los aliados en la Segunda Guerra Mundial se iba a producir en el Pas-de-Calais, en Francia, y entonces pues todas las fuerzas estaban concentradas allí, y el desembarco de Normandía, según él, era una operación de distracción. Entonces, pues claro, se consiguió que todo funcionara, que fuera magnífico y que cambiara el curso de la historia.
Por fin, esta sí que es buena. Si te interesa la historia, este tipo de personajes excepcionales de la Segunda Guerra Mundial como Garbo...
Sí, muy, muy bien hecho.
Es muy buena.
Es muy bien hecho, y con la intervención de, bueno, pues de gente del MI5, del Servicio de Inteligencia Británico, y también con testimonios de periodistas españoles y también de su propio hijo. Un hombre que tuvo una vida paralela, se exilió a la República Dominicana, y allí pues ni siquiera su propia familia sabía que era un espía, el mejor espía de la historia, y era catalán.
Para que veáis, aquí Barcelona nació precisamente, ¿eh?
Sí, una película muy, muy, muy recomendable para saber un poco de historia.
Pues señor Taisankau, para los amigos, muchísimas gracias.
De res, a vostè.
Doncs així ho tenim. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.